Tot costa.
El Barça afronta l'anada de les semifinals de la Champions femenina a Múnich sense Aitana, la millor jugadora del món. I tot i així, és favorit. Aquesta és la grandesa d'aquest equip.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 del divendres 24 d'abril del 2026, un divendres previ a un cap de setmana ple d'emocions i que el Jordi Costa ja ha avançat. Marcos García, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira que el Barça femení fa entrenament a aquesta hora a l'Allianz Arena de Múnich, on demà jugarà l'anada de les semifinals de la Champions. Aitana Bonmatí encara no entra a la convocatòria, són novetats Paredes i Parayuelo. Aquesta tarda han parlat Eva Pajor i Pere Romeu. El tècnic demana que el seu equip tingui la personalitat, diu, i també la valentia de jugar allà, com ho fa sempre. Mm-hmm.
Doncs ara de seguida anirem amb la Ruth Vilà i també connectarem amb la Mireia Vera per saber què en pensa d'aquest Bayern-Barça i si veu que, més enllà de ser favorits en tota l'eliminatòria, també demà pot guanyar el Barça a Múnich.
Lamine Yamal i la seva lesió han centrat bona part de la roda de premsa de Hansi Flick, un no es podia saber en tota regla, a la prèvia del partit de demà contra el Getafe. Diu Flick que Lamine ha d'aprendre a interpretar el seu cos, insisteix que el veu molt més madur que algú que té com ell 18 anys. Flick que encara no disposarà de Bernal, Rafinha ni Christensen i diu que Roni està preparat per jugar.
Sense Lamine i a la guerra de Getafe, que ja sabem que el que suposa sempre aquell camp, també sentirem Bordalàs, que està ofès que els altres tècnics no deixin de parlar del seu equip. Serà que ningú no en té bon record quan passa per allà.
El Madrid obre avui jornada de Lliga a les 9 al camp del Betis. Demà serà el torn del Girona al camp del València. Mitchell torna a tenir de baixa Abel i Bànat i torna a convocar Artero del filial. L'Espanyol no juga fins dilluns, ho fa a casa contra el Llevant, una finalíssima. Els de Manolo han sumat només 5 punts dels últims 45.
Girona i Espanyol tots dos tenen 38 punts, però clar, amb dinàmiques molt diferents. Després de la derrota d'ahir a Vallecas, s'encenen ja les alarmes definitivament. L'Espanyol, deia ahir el Sergi Andreu a la transmissió, el partit de dilluns s'ha convertit en una final, ara ja sí. Avui en parlarem amb el Sergi i també amb l'Àngel Morales, a veure si ens aporta una mica de calma.
Aquesta pot ser històrica. La UEFA anuncia 6 partits de sanció per a l'argentí del Benfica, Gianluca Prestiani, per, diuen, comportament discriminatori, és a dir, homofòbic. Vinícius, ja sabeu, va denunciar que Prestiani el va insultar amb la boca tapada en partit de Champions, això sí. D'aquests 6 partits, un ja el va complir a la tornada contra el Madrid i els altres 2 els ha de complir ja. De fet, la UEFA li està dient a la FIFA que a veure si això pot també implementar alguna cosa de cara al Mundial, però no patiu. Els altres 3 queden en suspens. Diuen que té 3 anys per no reincidir. Si reincideix, els haurà de complir.
Vinícius l'acusava d'insults racistes. Finalment l'han condemnat per homofòbia. Dedueixo que pel seu propi testimoni de no li he dit el que ell deia, sinó que li vaig dir una cosa diferent, però que també resulta que és sancionable. Vaja, que Prestiani no va estar bé i queda clar. I la UEFA obre aquí un precedent de cara a qualsevol que es tapi la boca dins del camp. Això no, després no impedeix que pugui ser sancionat.
En bàsquet, el Barça juga avui el partit decisiu, ara sí, i per entrar al play-off de l'Eurolliga, a 2:15, Mònaco i Barça juguen seguir vius en aquesta competició.
A Mònaco hi tenim l'Ernest Macià. Ernest, hola, bona tarda.
Què tal, companys? Bona tarda.
A cara creu, a caixa o faixa, l'expressió que vulguis, avui el Barça juga a continuar viu en aquesta Eurolliga.
Sí, és la final, diguem-ne, dels equips que no estaven a play-off i, per tant, el Barça hauria de fer una cosa que no ha passat mai fins ara, que total és la tercera temporada, que és que el 9 o el 10 juguin play-off. Seria guanyar pista contrària.
El partit comença a 8:15. El podreu seguir a l'antena digital, com sempre, amb l'Ernest Macià i la Lloberes i companyia, a partir d'un 8:15. És a dir, us poseu d'aquí 10 minuts mal comptats. Ernest, ets optimista?
Jo sempre sóc optimista, però la veritat és que no seria l'escenari ideal, jugar-t'ho a Mònaco, a la pista d'un equip que ja els jugadors ja se'ls hi paga els diners, perquè hi va haver una època que no cobraven, els jugadors ja tornen a estar motivats, els que hi han, però bé, és un equip permeable, és un equip que pot tenir un mal dia i no té a Mirotic, que continua sent baixa.
És a dir, per tu sobre el paper és millor el Mònaco a dia d'avui?
Sí. No, no és que sigui millor, és que és més atlètic, és un equip més físic als que hi ha, que són molt bons, són pocs, i per tant l'entrenador no s'equivocarà, no té massa per triar, i els que hi ha estan molt en forma i sí, són físicament superiors al Barça, però el Barça sí té un bon dia i els veig molt motivats, estan escalfant. De fet, el primer a arribar 2 hores i mitja abans al pavelló ha sigut Kevin Panther, que l'any passat va tenir la pilota doncs, per portar l'equip a la Final Four. Veurem què acaba passant. Els jugadors motivats estan.
El play-off espera l'Olympiacos, oi?
Sí, seria la setmana que ve. Seria el líder de l'Eurolliga contra, en aquest cas, el pitjor classificat dels equips de play-off, que seria, esperem-ho, el Barça.
A veure, no té un bon pronòstic la cosa pel Barça en aquesta Eurolliga, però veurem si avui, com a mínim, podem tenir una mica més de bàsquet, com a mínim una setmana més de bàsquet de l'equip de Xavi Pasqual. A partir de 7:45, Macià i companyia, ja ho sabeu, al Digital. Ernest, que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
La penya està a la jugada demà, vol lluitar fins al final. Per seguir a la Lliga Femenina, l'equip de Fabián Téllez ha de guanyar demà a Gran Canària i quedarà qui perdi a la pista de l'Estepona.
Avui parlarem amb una jugadora de la penya, de quines opcions hi veuen, perquè és veritat que l'Estepona no s'hi juga res, és qui necessitarien que guanyés l'Araski. Per tant, està complicada la cosa. Això sí, la penya ha de guanyar el seu partit i veure després què fa el seu rival.
Carlos Alcaraz no jugarà Roland Garros a finals de maig. El murcià ha anunciat a les seves xarxes socials que avui s'ha fet proves, avui per revisar aquella lesió del canell, vol ser prudent, vol anar amb cura, no jugarà a Roma ni a París. Alcaraz assegura que caldrà valorar com evoluciona per decidir quan torna a pistes.
Es va retirar del godó i avui hem comprovat que efectivament tenia una cosa prou greu. Es perd Roland Garros. Parlarem amb l'Àlex Corretja. Avui sessió especial express d'Ull de Falcó per saber què en pensa d'aquesta lesió d'Alcaraz i si és més delicada del que semblava d'inici.
Àlex Márquez és clar favorit a la victòria aquest cap de setmana al Gran Premi d'Espanya de MotoGP al circuit de Jerez. Això diu el Damià Aguilar, que és el que en sap. L'Àlex ha estat el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments amb Marc Márquez quart. L'Àlex diu que té les mateixes sensacions que quan va guanyar a la pista andalusa l'any passat. En Marc, en canvi, diu que ara com ara el seu màxim objectiu d'aquest cap de setmana no passa de fer podi. I t'ho remato amb hoquei herba perquè tenim notícia de fa només uns segons. A la Copa del Rei, l'Atlètic Terrassa i el Club de Campo jugaran demà la primera semifinal. L'altre enfrontarà el Polo contra el Taburiente. El Taburiente s'acaba de classificar, en aquest cas. Espera un segon, mira, que m'ho està actualitzant la Míriam Guàrdia. Fixa't. Exacte. Aquest és el marcador final, per tant, és aquesta la final. I en el cas de la competició masculina, el rival del Club de Campo serà la Unió Deportiva Taburiente, que acaba d'imposar-se 3-2 al Polo, als shootouts. S'han resolt les dues s'han resolt als penals. En el cas de la masculina, el Sanse Complutense s'ha imposat, en el cas de la femenina s'ha imposat el Taburiente. Per tant, ja tenim semifinals de la Copa del Rei i de la Copa de la Reina, totes dues es juguen demà.
Doncs totes dues definides, la Míriam Guàrdia cap al final del programa ens en parla i, òbviament, també anirem cap a Jerez amb el Damià Aguilar perquè ens expliqui tot el que està passant al circuit de MotoGP.
I tenim la pregunta del dia.
Sí, què preguntem avui?
Mira, quina permanència a primera perilla més? La de l'Espanyol, la del Girona o la que votaria jo, que és cap de les dues?
Tu creus que cap de les dues permanències...
Vull viure tranquil, vull estar content.
No. El que passa jo, després del que va passar ahir, tinc dubtes sobre si l'Espanyol està en perill o no ho està. Després que insisteixo en... parlarem tot això i més d'ara fins a les 9 del vespre aquí, al Tot Costa.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Sergi Soler, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Mònaco, Getafe, Múnich. On creus que patiràs més?
aquesta nit a la Cartuja.
El Betis Madrid. Ara m'has descol·locat, he pensat quin és aquest.
No, d'acord, el Betis Madrid. Demà el Getafe patirem.
Demà el Getafe patirem. Pensava que em diries el bàsquet. Veig que...
No crec que guanyem.
Directament no patiràs perquè ja... D'acord, t'ho hem posat allà a l'esquerra de totes les teles perquè no hagis de patir, directament que no ho miris. Gemma Herrero, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho deia...
De jefa avui, eh?
Digues?
Avui de jefa total.
Avui, com cada dia. Jo, com cada dia. Gemma, home. ara el Costa ho estarà sentint i estarà trucant. Avui el Madrid pot punxar?
Sí, i tant.
Veus?
I tant, i tant.
Sergi, ja no et cal patir. La Gemma ho té clar. I
però
Ferran...
crec que Sergi també pensa el mateix, que el Madrid...
Sí, també pot guanyar, eh?
Sí, clar.
Creus que
clar,
avui...
El Betis és imprevisible, ja ho vau veure la setmana passada amb el...
I el Madrid també.
Amb el Braga. I el Madrid també, sí.
Veurem, doncs, què fa el Madrid a Sevilla. Després repassarem l'11 d'Arbeloa, que ha deixat fora de la convocatòria Ceballos per aquest partit. I també avui aquí ha vingut a guanyar el seu punt de la tutoria, el Ferran Correas. Ferran, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No, ja t'estan aplaudint. No, primer, el Sergi i la Gemma intentaran impedir-ho.
El Sergi és el millor, de fet.
Els tres punts.
Bé, sí, els tres punts, clar. Perquè ell el puntet el guanya cada setmana des de casa. Vull dir, això no, però avui ha vingut a fer el hat-trick. Avui és qui juga des de casa és el Bernat Soler. Els aspirants el volen destronar, però ell, amb el puntet, no sé, després ens ho explicarà la Sònia, però amb el puntet potser sí que faria per mantenir-se a l'idea. Va, tots presentats, i precisament comencem amb la tutoria.
La tutoria, pista número 1.
Avui busquem un club. Aquest club suma jugadors que al llarg de la història han aconseguit la pilota d'or. Quin club és?
Suma jugadors que al llarg de la història han aconseguit la pilota d'or. Avui tenim club. Bé, és bona, club gran.
Gaires,
és club gran. No, és una bona pista. No ens hem quedat igual. És una bona pista. El Barça podria ser un d'aquests clubs. No crec que ho hagi posat tan fàcil l'Olear. Va, que fem 10 anys.
Tot costa una dècada.
Capitana Alexia Putellas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I moltíssimes felicitats.
Moltes gràcies.
Ha dormit algú a l'avió de tornada de Göteborg?
Algunes sí, algunes es van quedar fregides de la tensió acumulada, però la gran majoria no hem dormit res a l'avió.
En quin moment has processat, has dit, som campiones d'Europa?
No, encara no ho he fet. No, o sigui, estem guanyant un partit molt important, però encara no he processat que som campiones. Encara no.
Tot costa una dècada.
Aquesta va ser la del 2021, després han arribat un parell més i confiem que la del 2026 sigui la quarta.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Passen 13 minuts de les 7 de la tarda. Demà us podeu asseure al sofà a les 4 i no aixecar-vos fins l'hora de sopar, perquè després parlarem del Getafe-Barça a un quart de 5 de la tarda, però després d'aquest Getafe-Barça, a un quart de 7 començarà el Bayern-Barça, anada de les semifinals de la Champions femenina, partit que us oferirà TV3, que podreu sentir aquí a la TDG, Catalunya Ràdio, i fins i tot, si sou a casa, doncs el podeu veure per TV3 i sentir-lo pel dual, el canal dual de TV3, que ja hi serem. Esperem que explicant-vos la victòria del Barça a Múnich. Allà ja hi tenim la primera enviada especial d'aquesta ràdio, la Ruth Vilar. Ruth, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des de l'Allianz Arena, eh?
Sí, des de l'Allianz Arena, on el Barça encara s'entrena. Ja no estem veient l'entrenament perquè només es poden veure els primers minuts, però encara som a la sala de premsa perquè tot just ara hem entrat del camp cap aquí.
Bona temperatura a Múnich?
Sí, 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 s'espera que la nit faci fresqueta i per tant anem tots amb la jaqueta, però sí, bona temperatura aquí a Múnich, ens ha rebut el sol i s'anava bé amb un jerseiet, ja en teníem prou.
Veus, aquesta és la informació de servei que necessitàvem al Salmurri, servidora i Muñoz,
que
anem demà cap allà. Un cop ja ens has explicat això.
Jaqueta, de totes
formes. Jo, de tota manera, evidentment.
Sí, sí, pel vespre.
Sí, 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 ja m'he fixat que cap a les 8 del vespre comencem el postpartit, són uns 14-15 graus, jo aquí, jaqueta. Una rebequeta,
sí,
com a mínim.
Sí, 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 sí.
La gran notícia de la convocatòria, Ruth, ha estat l'absència d'Aitana, que treballava ja per ser el derbi, que, que fa dies que s'entrena amb el grup, però que no hi serà.
No, de moment encara Aitana no entra ni a la convocatòria. Les que sí han entrat són Irene Paredes i Salma Parayuelo, que es van perdre l'últim partit. Tenien unes molèsties físiques que arrossegaven de la concentració amb seleccions i ara ja estan al 100%. Per tant, les baixes del Barça són la d'Aitana i també la de Laia Alexandri, que ja sabem que té una baixa de llarga durada.
Són unes semifinals de la Champions, el Bayern de Múnich, l'Allianz Arena... Hi ha un precedent on el Barça va perdre en aquest estadi, però és cert que aquest enfrontament jo crec que arriba molt marcat, no?, pel partit d'octubre quan el Barça va guanyar 7-1.
Sí, sí, sí. El Pere Romeu i José Barcala, l'entrenador del Bayern, reconeixen que el Bayern ha crescut des d'aquell partit, però també ho ha fet el Barça. I el que deia Romeu és que, tot i que han crescut i han canviat i han après, no han variat gaire la idea de joc d'aquell partit de l'octubre. Espera un bloc mig molt actiu, molt alemany, que amb jugadores que salten més endavant que no pas cap enrere... amb certs problemes a la sortida de la pressió del Barça, si el Barça pressiona alt, i que això el Barça va aprofitar molt bé en aquest partit del Johan Cruyff. Reconeix, a més, que el Barça arriba en un moment dolç, perquè és veritat que estan acumulant molts partits i molts minuts a les cames, però el Barça, que aquesta temporada algun moment ha estat irregular, ara sembla que l'equip està, en general, molt fi, però crec que Romeu, que en partits així hi ha detalls que poden pesar de forma puntual.
L'equip està jugant molt bé, l'equip està entrenant molt bé, va fent bons partits, l'equip està molt enèrgic, però la Champions és tan emocional que... a vegades va de petits detalls i, evidentment, estic molt content d'arribar tan fi. Crec que això ens fa estar en un moment de molta, molta confiança amb l'equip, però hi ha vegades que aquests escenaris o aquests partits de tanta emoció, una petita decisió arbitral et pot condicionar clarament un partit, una petita errada et pot condicionar, evidentment, un partit. Llavors, són partits que molt millor arriba a fi, però no ho és tot.
Romeu advertia d'algunes qüestions puntuals del Bayern, per exemple, l'estratègia. És un equip que els corners va molt bé. Deia Romeu, se n'han de concedir pocs i si els concedeixes defensar-los amb molta intensitat. I quan els periodistes alemanys li han preguntat, perquè s'estranyaven com manté l'equip motivat després de guanyar-ho gairebé tot, Romeu ha dit això.
Creo que debemos valorar mucho, 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 mucho esta generación de futbolistas que tenemos. Porque a mí me da la sensación que es difícil... repetir una generación donde, habiendo ganado tanto, sigan teniendo la humildad y las ganas de seguir haciéndolo temporada tras temporada, semana tras semana y cada tres días.
Encara t'afegiria que és una generació que li agrada molt guanyar i que no se'n cansa de guanyar, però que a més es pica molt en les derrotes, i jo crec que aquesta Champions s'explica també per la derrota de la final de la temporada passada amb l'Arsenal, i aquest 7-1 jo crec que el Bayern va pagar part dels plats trencats d'aquella final, perquè el Barça ha volgut demostrar en tot moment en aquesta Champions que tornava a ser el principal candidat o un dels dos principals candidats, si afegim el Lió. Què ha dit l'entrenador rival?
Doncs assegura que el seu equip ha après i ha millorat des de l'octubre, des d'aquell 7-1. Diu que els va marcar molt el partit de la Lligueta contra l'Arsenal, que és tot just dos partits després de jugar contra el Barça, jugant contra l'Arsenal, perdien 0-2 a casa a la mitja hora, i són capaces de fer la volta al marcador, de capgirar el marcador i de guanyar aquell partit 3-2. Diu que això és un punt d'inflexió per l'equip. De fet, el Bayern no ha perdut des d'aquell dia que va perdre contra el Barça, no ha perdut cap altre partit aquesta temporada. Han treballat molt la sortida de la pressió, en el partit que no poden confiar en sorprendre les blaugranes, només a la contra. És a dir, que Barcala avisa, sí, buscar les nostres davanteres i el joc ràpid i directe és una de les nostres opcions, però fer-ho en 90 minuts vol dir un desplegament físic que no aguantaríem. Per tant, hem de buscar altres opcions.
Explotar ese momento en el que el rival está en transición y tratar de buscar esas ventajas explotando la velocidad de nuestros futbolistas. Pero sí que es cierto que si basas solo el partido en estos momentos de transición, el partido se vuelve muy físico y no es fácil sostenerlo durante 90 minutos. Es fundamental también tener la capacidad de tener el balón y defender con él y hacer que el Barça defienda más tiempo del que está acostumbrado.
Són les paraules de José Barcala, que si algú es pregunta, és un entrenador gallec.
Sí, sí,
és una història ben curiosa d'una carrera estranya que ha anat a parar al femení del Bayern. Un dels dubtes per aquest partit de tota aquesta prèvia, Ruth, era la presència o no de Clara Bull, que és una de les seves grans armes, una jugadora que va estar a l'òrbita del Barça en el seu dia, que va renovar pel Bayern, i no sé com hi arriba.
Doncs mira, precisament l'hem sentida en roda de premsa també, ha explicat que s'havia notat bé, va jugar mitja hora a l'últim partit del Bayern, al partit de Lliga en què també es proclamen campiones de la competició, però a mi em sorprendria que fos titular pel que ha dit, perquè ha dit que cal anar molt a poc, que han de trobar l'equilibri entre el que pot jugar i que no torni a fer-se mal, i que ha d'evitar recaigudes. Va tenir una lesió muscular, per tant, doncs, amb molt de compte, i a mi, pel que ha explicat ella mateixa, m'ha semblat que potser no seria titular i que si ho era no jugaria els 90 minuts. Per tant, segurament podran comptar amb Bull, però no sé si podran fer-ho tot el partit.
Doncs ens haurem d'esperar per veure-la si de casa la tornada, o potser uns minuts demà. Tampoc tenim gaire interès, tampoc, en que destaqui
no,
especial,
no.
Perquè ja sabem que és una molt bona jugadora. Ruth, em consta que havies de sortir de l'Allianz.
Sí.
Tenim la Mireia com tu vegis. Si vols t'acomiadem ara o si vols
Mira,
et quedes per aquí.
Et dic dues dades més i sortiré d'aquí perquè m'estan fent fora i connectada. Us espero fora connectada, però em mouré mentre parles amb la Mireia i us escoltaré.
Val,
només dir-te que s'han venut més de 25.000 entrades, per tant, una molt bona entrada a l'Allianz, i que avui ja hem vist aquí Xavi Puig, que en teoria tornarà a ser el responsable del futbol femení, de la secció femenina o de la part femenina del Barça, però que encara no està exercint perquè es va presentar les eleccions amb la porta, però que ha volgut acompanyar l'equip i ser en aquest dia tan important.
De fet, era la gespa de l'Allianz en aquesta situació anòmala en què es troben, en què no són directius, bé, doncs hi van com a convidats, imagino.
Convidat VIP.
Exacte, un convidat VIP que ha volgut ser al costat de les jugadores en aquesta prèvia de l'anada de la semifinals. Ruth, fins ara.
Fins ara.
Sis minuts passen d'un quart de vuit de la tarda i ja tinc en línia la Mireia Vera, amb qui comentarem aquesta anada de semifinals. Mireia, com estàs?
Bona tarda, què tal?
També vas anar cap a Múnich, eh?
Sí, demà al matí agafem l'avió i amb ganes d'aquest partit, no? Ara ve aquest tram de temporada on tot ha de ser més igualat, on tot ha de ser més difícil, i jo crec que demà veurem un molt bon partit.
Clar, jo no sé si tu penses el mateix, que ens pot arribar a confondre aquell 7-1 del mes d'octubre. Des d'aleshores el Bayern ha millorat, i sobretot que és que demà jugues a casa seva, a l'Allianz Arena.
Sí, jo no el prenc com a referència. Crec que els dos equips han canviat moltíssim, sobretot el Bayern, ho explicàveu fa uns minuts, i vaig estar llegint unes declaracions del seu entrenador, que aquell partit, no, va suposar un daltabaix molt gran al Bayern, però a partir d'aquí crec que han construït una versió molt més sòlida. També ho comentava a les seves futbolistes, no?, que aquell partit el van analitzar fil per randa, i que això els ajudaria molt en el partit de demà. Per tant, jo crec que no s'ha d'agafar com a referència aquell 7-1. El Bayern arriba molt bé. El Bayern és un, per mi, és un molt bon equip, és un equip molt vertical, és un equip agressiu físicament. És a dir, crec que és un equip que no té res a veure, no?, amb aquella golejada que va fer el Barça.
Potser ens podem agafar més com a referència que han estat capaces de guanyar l'Arsenal, com ara explicava la Ruth, i que, per tant, i han eliminat el United, per posar un exemple, que ja sabeu que la lliga anglesa, en principi, tots l'agafem bastant com a referència d'una lliga potent. T'esperaves l'absència d'Aitana?
Bé, jo em pensava que entraria en convocatòria, perquè també és un, no?, és un input emocional cap a la jugadora, després de tant de temps estant fora, però entenc que si no ha entrat és perquè es vol prudència, perquè ve d'una lesió molt llarga i no ho han vist clar. Però jo sí que esperava que entrés en convocatòria. Potser depèn de com anés el partit, no?, però al final és un partit molt exigent, és una semifinal de Champions, i sense tenir minuts prèviament també ho veig un risc.
Clar, ha tingut pocs entrenaments amb el grup. És cert que ella, durant tota aquesta aturada que hi ha hagut de partits internacionals, s'ha estat entrenant, però no és el mateix fer-ho amb les companyes. Per tant, com a mínim haurem d'esperar una setmana més per veure Aitana Bonmatí sobre la gespa. Venen dels partits amb el Madrid, ara sentíem Pere Romeu que deia que és cert que estaven en un moment dolç. Per tu és el moment més dolç de la temporada del Barça?
Sí, jo estic veient l'equip molt bé. Sí que és cert que hi ha, no? Hi ha partits on el ritme ha estat baix perquè la Lliga no t'ho exigeix, però jo estic veient les futbolistes a un nivell molt alt en aquest últim tram de temporada i per mi és una molt bona notícia, no? Quants partits feia que no veiem a Graham Hansen, no? Per exemple, per posar un exemple, amb aquesta espurna, amb aquesta velocitat, amb aquestes ganes d'encarar, arribant a línia de fons, no? Aquesta és una futbolista que durant la temporada ha estat irregular i tinc la sensació que arriba molt bé en aquest tram, és una futbolista molt important, també Payor, Pina, Alexia, Patri, Serra Jordi, Vicky, la línia defensiva, no? Com està Ona, Mapi, que l'ha recuperat, Paredes, Brooks, la gent que surt de la banqueta. Jo veig l'equip molt bé, ara hem de ser conscients que és una semifinal de Champions i que davant tens un gran equip com és el Bayern.
Uh-huh. A l'altra semifinal, Arsenal-Lió, diumenge a 4:45, aquí quin és el teu pronòstic?
Home, jo estic veient l'equip de Giraldez molt endollat. És un equip que, a part de ser físicament brutal, crec que estan començant a dominar altres aspectes del joc, no només transiten, sinó que són protagonistes que es planten a camp contrari, i per mi el favorit és l'Olímpic de Lió.
Sí, jo també ho penso aquí. Ruth, quin és el teu pronòstic?
Jo també. A mi em sembla que l'Olímpic ja tenia molt bon equip i que Giraldez l'ha endreçat una mica i aquella anarquia que tenien l'any passat o les temporades anteriors, que a vegades els anava bé, doncs ara més endreçada, crec que els està funcionant també aquesta temporada.
Doncs veurem si encertem, però sembla que podem anar a camí d'una final Barça-Lió, que l'última no va anar pas malament, a Bilbao. Per tant, veurem si l'equip de Jonathan Giraldez aquest any sí, perquè l'any passat va quedar eliminat en aquesta fase amb l'Arsenal precisament, aquest any sí que arriba a la final, i pel pronòstic que feia la Mireia, i suposo que Ruti coincideixes, per l'altra banda el Barça, creieu que demà fins i tot pot guanyar el partit?
Sí, per què no? Clar que sí. Uh-huh. El Barça té armes suficients per guanyar tots els partits de la Champions. Sí que és cert, que és una mica una estadística una mica estranya, però el Barça ha jugat una vegada, si no m'equivoco, corregiu-me, només una vegada a l'Allianz Arena i no ha pogut guanyar, és a dir, que demà seria una oportunitat també per trencar aquesta estadística. Sí que és cert que no hi ha hagut partits, però jo crec que sí, que el Barça està preparat per guanyar demà.
Sí, sí. Mira, això que diem sempre de les jugadores, com es motiven, he sentit unes declaracions que feia Mapi als mitjans del club i deia que Patri encara se'n recordava d'aquell partit i que tenia especial ganes o tenien especialment ganes de jugar el de demà perquè aquell el van perdre. És a dir, que imagina't els reptes que tenen aquestes jugadores de pensar, mira, en perdem pocs, aquest l'hem perdut, doncs no podem tenir aquesta taca i hem de guanyar l'Allianz per esborrar aquesta taca que tenim d'haver perdut aquí.
Em sembla al·lucinant, aquesta visió de les futbolistes del Barça. És a dir, si no hi ha reptes, ja se'ls posen elles, no?
Sí,
però,
sí, sí.
Però a mi és una motivació i un gen competitiu que jo crec que és molt difícil de tornar a trobar. Tant de bo, però són futbolistes, per mi, que estan marcant una història molt profunda i crec que molt difícil, no?, tornar a repetir una generació tan guanyadora.
Mm-hmm. Aquella derrota va ser en una fase de grups, un partit que va ser, vull dir, va quedar la derrota, però el Barça va passar com a primeres de grup, vull dir que no va tenir cap conseqüència en la temporada. El Barça arriba a la final d'aquella temporada a Turí i acaba perdent precisament amb el Lió, possible finalista d'aquesta temporada. Però vaja, que el recordin,
un partit
qualsevol, podríem dir, doncs el recorden.
Sí, va ser, jo hi era, va ser un molt mal partit del Bayern, mal partit del Barça, i un molt bon partit del Bayern. Si dèiem que el 7-1 d'aquesta temporada no era significatiu perquè el Barça realment van ser superefectives i al Bayern no li va sortir res, aquell partit va ser tot el contrari. El Barça va jugar molt malament aquell partit, ho recordo, moltes crítiques. D'aquelles que s'apuntaven les jugadores i que s'apuntaven els entrenadors, de dir, és que ens veu criticat, doncs després d'aquell partit va haver moltes crítiques al joc del Barça i el Bayern va fer un molt bon partit. Uh-huh.
Ferran, Gemma, Sergi, deia jo al principi, el Barça jugarà aquesta anada de semifinals de la Champions sense sobre el paper, la seva millor jugadora, la millor jugadora del món, Aitana Bonmatí. És cert que ja porta uns mesos jugant sense ella i ho ha resolt bé, però és això que ni ho tenim especialment en compte, que no juga. I aquesta és la grandesa d'aquest equip, que ha estat capaç de sobreposar-se a baixes com la d'Alexia en el seu dia. Mapi León, hi ha un altre Champions que la jugues sencera sense ella. I ara amb Aitana, que vas camí de la final sense poder-hi comptar, com a mínim poder-hi comptar al 100%.
Sí, sense dubte. El Barça no només és una estrella o dues, perquè té diverses estrelles en l'equip, sinó que és un equip en tot el terme de la paraula. I jo, com diu la Mireia, com diu Ruth, a mi em dona la sensació, és veritat que és una semifinal de Champions, que el Bayern ha crescut, que acaba de guanyar també la quarta Bundesliga, igual que el Barça està guanyant acaba de guanyar la Liga, però per mi el Barça és superfavorit en aquesta eliminatòria. He vist un Barça en les darreres setmanes del campionat que és el Barça de que té enlluerna, que és l'intratable, que no es pot, quan es posen així, quan tot funciona i quan no només una jugadora funciona, que no és Mapi o
Graia, o Mare, Alexia, ara ho deia, que llueix molt, però no, és tot l'equip.
És tot l'equip. Jo veig el Barça superfavorit i no m'estranyaria gens ni mica que fins i tot guanyessin demà.
No, sí, jo crec que el que ha fet aquest Barça únic és que és un grup. Un grup, però ja no parlo només d'aquest grup actual, sinó... Sí, va marxar Lluís Cortés i semblava que s'acabava el món i va arribar Jonathan Giraldez i va continuar guanyant. Va marxar Jonathan Giraldez i semblava una altra vegada que s'acabava el món i en Pere Romeu continua sent, diria que encara més superior. Llavors ja no és només aquest grup, sinó que és aquest equip amb jugadores que entren, que surten, que sí que és cert que hi ha una base, que Aitana, Alexia, Mapi, Paredes... i alguna més, Graham...
Però el que ve és prometedor.
Però clar, i a més, clar, estàs incorporant a la temporada que ve, possiblement puguis tenir una defensa, excepte Paredes, si acaba marxant Mapi, excepte Paredes, amb les altres jugadors que tindran, que 19, 20...
Sí, sí, molt joves totes.
I continuaràs guanyant. Per tant, jo crec que tot això és el club, no només és l'equip. Després és veritat que aquestes jugadores es motiven i volen guanyar sempre. A mi em recorda una mica als Piqué, Puyol, Messi, Bussi, Alba, Valdés, etc, que van anar passant altres jugadors que els envoltaven, però aquella columna vertebral continuava guanyant. Doncs aquí aquesta columna vertebral va guanyant i és això. Jo crec que no és un nom, sinó és el club, l'equip femení.
No, coincideixo, és la idea que s'està portant al llarg dels anys i després l'empremta que té aquest vestidor de l'autoestima que tenen, de que si no poden guanyar-ho tot, perquè és impossible guanyar-ho tot, doncs amb la final de la temporada passada, que les coses no van acabar de sortir bé, i jo crec que el propi entrenador, jo crec que la segona part no va ser prou valent amb certes decisions, doncs això és la gran motivació per com deia ara la Patri, se'n recordaven del partit aquell, de Lligueta, que ja veus tu, que havien perdut... crec que va ser 3-1, no? Contra el Bayern.
3-1, 3-2,
3-1, 3-1, 3-1. Sí.
Vaja, no hi va haver partit. Però, ostres, hem de tenir la visió global de, des del 2019, que el Barça elimina el Bayern al mini-estadi amb aquell gol de la Mariona que ja havia marcat la Hamraoui allà a la ciutat esportiva del Bayern, que això també parla de l'evolució de la competició i del futbol femení a nivell global, no? Que ja es puguin jugar tots els partits, exceptuant el Madrid, en els estadis grans. Com veiem potser que el Barça estava al Lyon, però el Bayern el veia una mica inaccessible,
sí,
i ara
sí.
Ja són els del Bayern els que veuen totalment accessible el Barça, com fan uns escrits a la web del Bayern posant-se i rendint-se en elogis al club, i com dèieu aquí, totes les joves que veus jugar a la Clara Serra Jordi, O sigui, és al·lucinant.
Sí, sí, a més és això, que et garanteixes el mig del camp del futur.
Aleshores, clar, sí, falta l'Aitana, però... I potser la Betsy a marxa final de temporada, clar. I aleshores et pares a pensar que, bueno, arribaràs a la final...
Falta l'Aitana, però l'Aitana podria jugar
uns minuts a la tornada, però la qüestió és que el 100% veurem si la tens a la final.
Aquí el 23 de maig tens una mica de rodatge, no? Però lo normal és arribar a la final. I un cop a la final és un cara a cara.
Sí, sí. Doncs veurem demà què és el que passa a Múnich. Aquest partit que parlaves de tornada de semifinal que va donar accés a Budapest era el miniestadi. Era el miniestadi.
El
davant del Bayern, el miniestadi.
Sí, diumenge al matí.
Entrades a 0 euros. I, vull dir, clar, és que era un altre món i va ser celebradíssim. Recordo una aturada especialment important de Sandra Paños, aleshores la portera. Des d'aleshores el Barça ha evolucionat de manera espectacular. Ruth, Míriam, ens veiem demà a Múnich.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
El minut 4 de partit.
L'Aibor està bastant il·luminat, sembla, una altra vegada, que això seria una gran notícia.
És la transmissió que teniu al Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, la Lloberes i companyia. Marcos, seguirem amb un ull pendent aquest partit.
Totalment.
Que, de moment, el Barça perd, però vaja, tot sí. Això acaba de començar, eh?
8-6. Camí del minut 4 de joc. 8-6 domina l'equip local, el Mònaco, que ara anota, per tant, col·locarà el 10-6 al marcador. De moment, et diria que les defenses superiors als atacs, però això haurien de dir més al Marcel Lloberes. 10-6 domina l'equip local, a 6-11 per arribar al final del primer quart.
Una pausa i parlem del Getafe-Barça.
La tutoria, pista número 2.
L'equip femení d'aquest club no ha tingut, de moment, tant èxit com el masculí. Quin club és?
Club amb pilotes d'or i no és el Barça. Perquè
ens està enganyant.
El femení no ha tingut tant d'èxit com el masculí.
No serà tan fàcil. No serà tan fàcil, no?
Poden ser.
Ens està posant el trapillo.
Sí, especialment a tu, Gemma. I tu no vols entrar. Vinga, ara tornem.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Bricodepo tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Bricodepo, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, però. Més a Bricodepo.es.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia.
farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
La tutoria, pista número 3.
Aquest club ha dominat la lliga del seu país en l'última dècada. Quin club és?
Home, doncs això descarta una miqueta el, no? El que, cap on t'estàvem anant, cap on
ja
ens estava
portant. Ja com un...
Ja has enviat, Sergi?
Com jocs.
La lliga en l'última dècada no ha tingut tant èxit el seu femení com el masculí i és un club amb pilotes d'or. Bé, doncs, aquí ja hi ha algú a la taula que diria que ha enviat.
Jo també, jo enviat.
Tu també has enviat?
Sí, sí,
doncs,
com
ara jo. Gemma, ara, Gemma, ja. Esperar. Vinga, va, ja tenim aquí el Ramon Salmurri. Hola, Salmo, bona tarda.
Bona tarda.
Hem de parlar d'una prèvia del Getafe-Barça absolutament marcada per la Minya Mal.
Sí, sí, perquè avui hi ha hagut roda de premsa de Hansi Flick. Avui s'ha alterat una mica l'ordre habitual. Ha estat primer la roda de premsa de Hansi Flick a 2:45, tot i que ha començat amb retard perquè Flick s'ha disculpat, havia de parlar amb els seus futbolistes. Mm-hmm. Però, vaja, això hauria de ser multa, no? Per parlar...
Bé, m'ha fet la sensació que li sabia especialment greu, li sap molt greu arribar tard.
Sí,
perquè per 10 minuts ningú es disculpa.
Clar, però Flick...
especialment en sales de premsa.
Flick és una persona molt... molt respectuós amb la puntualitat, sí. O sigui, ell té molt interioritzat el discurs
això,
de cal ser puntual i no deixes de tenir allà en una sala de premsa 30 persones esperant-te i al final... Vull dir...
Però que és el primer dia que t'han fet esperar 10 minuts en una sala de premsa?
No, però que... no, jo dic que la mirada de Flick és aquesta.
Sí, sí, que en el cas de Flick és absolutament així, però vaja, que serà que no hi ha hagut entrenadors o entrevistes que et citen a una hora i ja pots anar esperant.
Bé, en qualsevol cas...
La notícia és que, som,
que sigui puntual,
puntual.
Clar,
sí, sí, sí,
vull
sí.
dir, nosaltres hauríem d'aplaudir cada dia Flick
carreres,
quan arriba puntual.
M'hauria pogut estudiar, carreres.
Exacte.
A veure, en qualsevol cas, era el dia després de saber l'abast exacte de la lesió de Lamine Yamal, que el farà perdre's del que resta de temporada amb el Barça i està disponible pel Mundial. Flick ha estat bastant positiu amb Lamine Yamal, diu que està centrat i focalitzat en aquest moment de la seva carrera, ha destacat molt la seva maduresa, diu que Lamine entén el moment que està passant ara mateix, que és jove i ha d'aprendre una mica de tot, però per mi, on ha estat més clar de tot el que li han preguntat per Lamine Yamal, és en com s'ha produït la lesió. Ha explicat la jugada. Recordem, Lamine fa una acció, rep un contacte dins l'àrea, és penal, xuta el penal i ja no pot ni celebrar-lo perquè ja coixeja. Doncs avui Flick ha explicat com s'ha produït tota aquesta seqüència.
No, he felt something after the foul, but I think it was not...
Lamine va notar alguna cosa a la falta que suposava el penal. No era gran cosa i va decidir xutar-lo. Probablement això va agreujar la lesió. Com he dit abans, no ha tingut mai una lesió muscular i és també part de l'aprenentatge. Els senyals que t'envia el cos són coses que ell ha d'aprendre.
And this is what he has to learn.
Per tant, de tota la seqüència del que ha passat amb Lamine i com hem arribat fins aquí, l'únic punt on hi ha un punt de crítica per part de Flick, respecte a Lamine, però també respecte a la preparació o a la dosificació del futbolista, és en què nota alguna coseta en el penal, xuta i aquesta coseta es fa una mica més gran.
Bé, es podria haver gestionat el cas Lamine Yamal d'una altra manera. No parlo de la jugada en concret, perquè jo crec que la jugada en concret té molta influència en que ell té 18 anys i encara no s'acaba de conèixer el seu cos. Però durant la temporada el cert és que ha arribat a aquest punt i s'ha acabat lesionant quan ha jugat molts minuts i molts partits. Que no podem afirmar que sigui per això la lesió. Però vosaltres creieu que això s'hauria d'haver gestionat d'una altra manera?
Jo crec que ho ha fet el millor possible, donades les circumstàncies de la plantilla, després d'aquelles setmanes a la Pobalja, que jo crec que allà sí que ho van gestionar bé, i ell mateix va notar una sèrie de molèsties que van fer que posés un peu a terra. El Barça aquesta temporada ha tingut lesionats. Si hauríem de mirar, dels 50 partits que ha jugat el Barça, en quants ha tingut l'11 tipus? Uh-huh. No, pràcticament mai. Pedri lesionat 2 vegades. De Jong ha estat un mes i mig ara. Rafinha 2 vegades. Els nous que no tiraven.
Clar, l'Estat juga molt perquè ho necessitaves.
I llavors la temporada passada va ser el tercer jugador amb més minuts i aquesta temporada, si no fos perquè Joan García va estar un mes i mig lesionat, doncs seria Joan García el primer i ara Lamine és el primer, demà el superarà a Joan García. Jo crec que ho ha fet el que havia de fer Flick. I l'equip té 9 punts d'avantatge en gran mesura perquè Lamine ha anat tirant de l'equip perquè és el jugador més determinant del món avui en dia. I si a la Champions no ha donat per més és perquè tampoc estava acompanyat per la resta de jugadors capdals de la plantilla que no han estat disponibles. Jo crec que, bueno, sempre podem mirar els minuts i això, però és una jugada del futbol que pot passar. El tema de conèixer el cos i això, sí, també Messi i Iniesta al principi, els primers anys, van aconseguir, amb el pas de lesions i notar si és una molèstia més o menys, parar i no tenir tantes molèsties i aixecar la mà i dir, paro, no? I això hi ha jugadors més veterans que ho estan fent. Per exemple, aquesta temporada hem vist Eric García, que quan d'allò em paro, perquè venia d'una sobrecàrrega, el que sigui, i si cal els 20 minuts contra el Newcastle, paro i que em canviïn perquè no puc aguantar el ritme dels anglesos.
I que s'ha lesionat tothom, els que han jugat molt i els que han jugat poc, que això no acaba afectant. Gemma, tu què en penses?
Pues estic bastant d'acord. Hauria sigut ideal tenir temps per descansar entre eliminatòries de Copa del Rei i eliminatòries de Champions, però és que això és que el calendari és el que és.
No, però tu pots decidir no fer-lo jugar.
Ja, sí, però davant de qui no juga? Davant de l'Atlético de Madrid o davant de en Champions?
O davant l'Albacete.
Bueno, sí, però és que
Guadalajara.
Bueno, sí, però què t'estalvies?
L'hagués estalviat un dos partits.
Mira, Mbappé sí que va forçar tenir molèsties.
Des de la Pubàgia ha estat titular en 39 dels 43 partits de l'equip.
Però què t'estalvies? Un partit, dos partits?
Quatre partits.
La resta hauria jugat.
Tampoc és el que més pressiona.
Ha descansat quatre partits. Un d'ells és, diguem-ne, després de la Pubàgia, juga mitja hora el primer dia contra el PSG, és titular, i el següent descansa. L'altre és un partit de Champions a Praga, però els altres dos partits juga. I d'aquests 43 partits, en 35, ha jugat pràcticament tot el partit. Tot el partit.
Pues vol dir que en
35 de 43.
Vols dir, és a dir, 35 de 39? Ha jugat 39 partits com a titular i en 35 sense. Sí, sí. Vol dir que en 4 es va enfadar.
Jo crec que no sé si es va trencar perquè va jugar, possiblement no, perquè jugués a Guadalajara o a Albacete, però sí que és cert que, per exemple, abans de la roda de premsa de l'altre dia, abans, previ al partit del Celta, a Hansi Flick se li pregunta per Bardaggi i diu que, clar, és que està a Lamine i que Lamine...
Que Lamine també necessita jugar,
clar,
diu.
Que Lamine ha de jugar i, clar... És cert que contra el Celta ha de jugar Lamine perquè el Madrid ha guanyat i perquè vols mantenir la distància i vols... Però jo crec que hi ha alguns partits que podria haver jugat Bardaggi perfectament en lloc de Lamine, sobretot abans de partit de Champions, quan tens partits tan seguits. El que passa, evidentment, és molt difícil de gestionar, com era molt difícil de gestionar Messi. Messi volia jugar sempre. Messi s'emprenyava si el canviaven al minut 85. I a Lamine també s'emprenya quan el canviaven al minut 85. Encara que
és evident que Flick aquí fa gestió respecte als equilibris que necessita fer i també, com deia el Sergi, segurament de jugar tant Lamine li ha donat prou punts al Barça com que afrontis ara amb certa tranquil·litat el que et queda.
A mi em preocupa més el que pugui passar a partir del juny. A mi és el que em preocupa. A mi el que em preocupa és que se n'anirà al Mundial amb la selecció espanyola, que forçarà, i a mi el que em preocupa és que no, allà es torni a lesionar i no tinguis a la mínim fins al desembre. A mi el que em preocupa és això.
El problema aquí és que quan tens una lesió muscular ja tens moltes més opcions a partir d'aleshores de recaure en una lesió muscular, que això va passar amb Pedri, i ho hem vist amb molts jugadors, i fins que tornes a estabilitzar... Sí.
Una forma part també passi del seu procés.
Sí.
O sea, és la primera, pues forma parte també del seu procés. No serà l'última.
No. L'opció més natural, deia el Ferran, seria Bardaggi, que l'hem vist realment molt poc aquesta temporada, però Salmo, avui tu m'has tornat de la roda de premsa i jo no ho tinc molt clar.
No, perquè li han preguntat a Hansi Flick per Bardaggi, ha dit no, ja vaig dir l'altre dia que estic molt content amb ell, que és un molt professional. O sigui, se li ha preguntat una mica pel perfil de Bardaggi, no se li ha demanat si seria el substitut. I ell sol, Hansi Flick, ha dit bé, ja veurem demà, hi ha l'opció que sigui titular, però també hi ha l'opció que surti des de la banqueta. A mi m'ha fet la sensació que Bardaggi demà no serà titular, però és una sensació.
Demà vindrà la Tudel... Ai, demà no, després vindrà la Tudel per fer la Lotto Hansi de demà, però això pot ser una possible pista. Vosaltres, qui... és que jo em costa trobar algú per la dreta que pugui fer d'extrem com ho fa Bardaggi.
L'únic que pot aportar desequilibri. I endavant les atxes.
Fermín, però...
I a més, demà s'ha de tenir en compte el rival, l'escenari.
Ja. S'ha de ploure, alerta groga... Amb més migcampistes.
Sí, demà has de portar...
És a dir, Frenkie, Pedri, Gavi, Fermín...
Gavi, Fermín, Olmo, i a davant el Ferran. I el Rashford, com que està assenyalat... Ja han fet la...
Què vols dir, que està assenyalat?
El Rashford sí, quasi no juga, darrerament.
No?
Creus que està
Gavi,
pagant...
Gavi està jugant a l'esquerra.
Sí, això és veritat, però
Fermín
perquè...
ha de jugar.
Perquè Flick té molt bona consideració, Gavi. Tu creus que és que Rashford està castigat?
No és que estigui castigat, però que la seva evolució les darreres setmanes, mesos, no ha resolt les expectatives que hi havia i ara s'aposta pel que es vislumbra que seguiran la temporada que ve i que al final es mengen l'herba molt més que Rashford, no?
Per tant, tampoc teniu, com dir-ho, una especial curiositat per veure Bardaggi, no és un jugador que s'hagi enamorat?
No, jo li recordo partits bons.
És que l'hem vist molt poc.
Va ser el camp del Betis.
Inclús quan surt el dia a l'Atlètic de Madrid a la Champions, els últims 10 minuts, cosetes allà, intenta.
Sí. A mi no em desagrada, però...
El vens per 10-15 quilos amb una seva compra.
El que li recomanaria és una sessió o...
Bé, però és que a partir d'ara, amb aquesta explosió de Lamine, quan estigui Lamine bé, qualsevol jugador que portis en aquella posició per fer de suplent tindrà molt pocs minuts.
Recordo que li va passar... Era un altre tipus de jugador perquè era veterà, però li va passar a Juli.
Sí, exacte, que va bé. Encara va tenir una certa alternança, però...
Juli era titularíssim al Barça, va aparèixer Messi...
I el pobre
Juli...
I Juli explica que ell vivia molta frustració a la figura de Messi, diguem-ne que el company li queia bé, però la idea de Messi la portava molt malament i que avui dia els seus fills li pregunten tu, papa, vas jugar amb Messi?
No, jo no jugava perquè jugava ell, bàsicament. Vinga, va, farem una pausa i parlarem d'aquest Getafe-Barça del partit en si, perquè ja vist que el Sergi no s'espera un partit plàcid demà al Coliseu.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà, nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Michael Jackson arriba als cinemes amb una pel·lícula que explica la seva vida, des dels inicis a la Motown fins a la seva primera gira en solitari. Una pel·lícula per viure l'ascens del rei del pop.
I també una pel·lícula que pot ser controvertida, ja que lideix els aspectes més controvertits de la vida del cantant. A la Finestra Indiscreta us explicarem quin tractament n'han fet i com pot incidir en l'èxit comercial de la pel·lícula. I també parlarem de Half Man, la nova sèrie del el creador de Baby Reindeer, que torna a explorar la seva pròpia vida per explicar una història esgarrifosa.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Spend all day doing laps in my head. I love you like I love a best friend. You don't know
nothing. Falten 7 minuts per les 8 del vespre. Sí, aquí estan fent una mica xerraveta.
És a dir, també hi ha
i això que sentim és el digital de Catalunya Ràdio.
Sí, Monaco, Garino, Cobo,
sí. Varios Highs a pista.
No pinta gaire bé. No pinta gaire bé.
No, 7 minuts per arribar al final del segon quart a la pista del Mònaco, 31-19 per l'equip local. Estan tancant molt bé en defensa. Fa estona que us heu d'imaginar que l'avantatge que té el Mònaco no baixa dels 10 punts. Uh-huh. Però fa una bona estona, molt més curat el joc del Mònaco, anota molt més gent al Mònaco, el Barça bàsicament és Clyburn i Clyburn. Uh-huh. No pinta massa bé hores d'ara, 31-19 a 7-16 per arribar al descans del partit.
Per de 12 al Barça, si ens esteu mirant per Sport 3, el que veieu és la narració de l'Ernest Macià, que està allà a Mònaco, i el podeu veure millor que no veure pas la pista, perquè la veritat és que tal com li està anant al Barça ara mateix, no pinta... Ja ho deia el Sergi, que ell no anava patint aquest partit perquè no ho veia clar. Laia Tudel.
Què tal?
Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. I escoltant-vos atentament.
Doncs quan es posa aquesta llumeta de color vermell,
què?
Vol dir que estem en directe.
Però què? No he dit res.
La xerrada que...
He sigut jo.
La Gemma i la Laia.
Que
estàvem saludant i feia temps que no us veiem. En veritat, d'on passa res?
Què vol dir?
Ara no està la del piló vermell.
No passa res.
No,
i no sé si vols que te'ls presenti, cap d'ells és el Jordi Grau.
No els felicito perquè no els diuen Jordi i llavors no cal. Els conec bastant bé. Què et passa, tu?
Avui vas molt... No, ajuda, que avui t'haig de tornar totes les d'ahir.
No, mare meva.
Va, Laia, avui has estat pendent de la roda de premsa de sí. Bordalàs, que no és un home en general gaire amic en general del Barça.
I de Flick tampoc.
I de Flick tampoc.
Sí, no, a veure, la roda de premsa, la veritat és que tampoc ha estat gaire interessant, però sentirem un fragment d'una resposta de roda de premsa. Però abans et donaré dues dades, que a més amb el Sergi Andreu m'han donat una altra, que compta amb el Getafe, compta amb el Getafe, perquè les últimes 5 visites del Barça a Getafe ha tornat al Barça sense victòria. Últimes 5 visites, 4 empats i una derrota al Barça, que potser no tens gaire controlat, no t'ho dic en general.
No, és veritat, que saps que és incòmode, però no tens controlat que realment costa molt sumar.
Sí, l'última victòria és del setembre del 2019 al Barça a Valverde. Va guanyar 0-2 amb gols de Luis Suárez i Junior Firpo. I afegeixo una altra dada que ha buscat el Sergi Andreu, que és que en aquests últims 5 anys el Barça ha jugat a primera divisió contra 26 equips diferents. L'únic equip a qui el Barça no ha pogut guanyar ha estat el Getafe. La resta uh-huh. sempre ha pogut guanyar...
Un gol en 5 visites.
Clar, això vol dir que...
Amb dos robatoris, eh?
Estic meravellada davant les dades que ens has aportat avui prèvies a aquest Getafe Barça.
Per pujar els ànims, també, dic una cosa.
Sí. Realment meravellada, potser no és la paraula. Estic meravellada, impactada i espantada.
Que les hagi explicat.
Això
bé,
també.
Que sí? Bé, Bordalàs ha parlat de la baixa a la mina, evidentment li han demanat resposta diplomàtica, ell sempre vol que juguin els millors i, evidentment, hauria volgut que jugués la mina. I d'aquesta relació, deies, amb el Barça i concretament amb Flick, també li han demanat. La temporada passada, després de jugar a Getafe, Flick va dir allò de que no era bonic jugar a Getafe, que era com un partit de tennis que havies de girar el cap tota l'estona, que ell no coneixia gaire aquest tipus de joc, menys tenint una mica el joc del Getafe, i avui li han recordat aquestes declaracions a Bordalàs i ell ha dit això.
Eso es historia, yo tengo buena relación con todos los entrenadores y no tengo ningún problema. Lo único que, bueno, siempre que... no perder el foco y cada uno tiene que pensar más en su equipo, no fijarse en el rival. Es lo que hago yo y lo que deberíamos hacer todos los entrenadores, hablar de nuestro equipo, no de los rivales.
Clar, sentint-lo potser no és tan dur com si veus el titular de els entrenadors rivals el que s'haurien de preocupar del seu equip, com faig jo.
Sí, el to i com ho diu. I també és cert que quan li han demanat a Bordalàs, Flick encara no havia parlat, per tant li demanaven per declaracions de la temporada passada.
Sí,
encara.
Perquè crec que va haver-hi un partit que no van acabar...
Aquest el que van jugar allà després.
El mateix, aquest de, sí. Que va acabar amb empat, dius? Derrota.
Amb empat.
El Sergi el recorda perfectament, sí, perquè hi va haver polèmica arbitral. Getafe-Barça. és un partit que ara és que ens repassava les dades la Laia Tudel i jo crec que ens retrata bastant la sensació que tenim, que és que no és un partit gens còmode pel Barça.
Sempre diuen que quan passa el Getafe és com anar, no? Com anar al dentista. Vull dir, bueno,
sí, però que te treguin el queixall del seny. No és per fer-te una funda ni una neteja.
No, i a més...
No, és dels durs.
No és que li passi al Barça, eh? O sigui, li passa a tots els equips, eh? El Real Madrid ho passa fatal. Bueno... Venim del que venim, fa dos dies va guanyar el Getafe al Camp de la Real sense xutar ni una vegada a porteria, un autogol de la Real.
I també amb tangana final entre jugadors.
Amb tangana final, moltíssimes targetes, amb declaracions després d'un jugador del Getafe dient no sé què de la seva dona, d'Oyarzabal, l'altre desmentint. Sempre passen coses, no diré dolentes, no sé com... quan jugues contra el Getafe, sempre passa alguna cosa. Recordo una expulsió de Rafinha...
Per caure però, a la trampa.
Exacte, una expulsió de Rafinha, després de que a ell li donessin com quatre o cinc cops sense pilota i ell va caure. Recordo Lewandowski, cada partit que acaba amb l'esquena destrossada dels centrals del Getafe, però bé, són... Soldats de Bordalàs, ja està, és molt complicat. Dit això, crec que té molt mèrit el que fa. O sigui, no ens agrada el que fa, però té molt mèrit. Va a sisè, em sembla, amb la plantilla que tenia. És cert que es va reforçar el mercat d'hivern, bé, però la plantilla que tenia abans del mercat d'hivern era un desastre.
Té mèrit, però planyo també els aficionats del...